Tot costa.
El comportament xenòfob d'una bona part del públic que va anar a veure la selecció espanyola a Cornellà no només és abominable, sinó que aquest cop ni tan sols té la recurrent coartada de la rivalitat esportiva. No hi ha cap explicació raonable més enllà que l'odi, l'incivisme i l'analfabetisme campen per la nostra societat i que el futbol, malauradament, és un altaveu perfecte pels energúmens.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7, aquest dimecres 1 d'abril de 2026, l'endemà del que havia de ser un partit de futbol, en què havia de debutar Joan García, que va debutar, en què Espanya, Julià de la Fuente, havia de mantenir el número 1 del rànquing mundial i va acabar convertit, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En un escàndol xenòfob que sí. Jo crec que té abast internacional.
Encara impactats davant els càntics islamòfobs, xenòfobs que es van sentir a l'estadi de Cornellà, més enllà de la xiulada de l'himne egipci, durant diverses fases del partit, una part molt nombrosa de l'estadi va cantar "voti, voti, voti, musulmà, qui no voti". Tot i així, no es va aturar el partit, no es va actuar a temps, i va ser el descans quan va aparèixer un missatge contra la intolerància. Davant lectures que vinculaven aquests crits xenòfobs amb l'Espanyol com a propietari de l'estadi, el club blanc i blau ha fet avui un comunicat condemnant enèrgicament els fets i expressant el seu malestar pel que considera una campanya de desprestigi gratuïta i generalitzada dels seus aficionats. També s'hi ha pronunciat Lamine Yamal, que va jugar els primers 45 minuts i per la cara que feia semblava ser conscient de tot plegat. En una publicació a Instagram qualifica els fets de falta de respecte intolerables, encara que no fossin contra ell.
De seguida, amb el Roger Arbusà, que va ser ahir a l'RCD Stadium, farem la cronologia dels fets lamentables que s'hi van produir i després abordarem aquesta qüestió tan sensible i tan desagradable. Ens agradaria molt més parlar de futbol que no pas d'això, però ho abordarem des de diferents òptiques i també buscarem les explicacions d'un sociòleg. Per què passa això en un partit de futbol? I la sensació que tenim és que cada cop és pitjor.
A tot això, com deies abans, Joan García va debutar a la segona part, Espanya va empatar, cosa que implica, compte, que perdin el número 1 del rànquing FIFA, cop duríssim per Luis de la Fuente.
És inexplicable que això no ompli titulars avui.
Podríem parlar de fracàs de la selecció espanyola, fins i tot tenint en compte l'expectativa que hi ha posat el seleccionador, però vaja, que sí, que no és res més que una anècdota i no ompli titulars avui, perquè malauradament van passar d'altres coses. Per cert, que Joan García va ser xiulat a Cornellà, com d'altra banda era un punt previsible.
I després aplaudit, suposo que per fer contrapès.
Bé, sí, perquè hi havia, a Cornellà hi havia aficionats a l'Espanyol i hi havia aficionats que no eren de l'Espanyol. Hi havia una mica de tots.
I que devien ser de Joan García.
I devien ser favorables a Joan García o a la selecció espanyola. El Barça femení espera que demà el Camp Nou estigui ple pel partit de tornada de quarts de final de la Champions davant el Madrid. Recordeu, el partit és demà a 6:45 de la tarda, des de les 6 aquí a la TDG. Les entrades al Gol ja estan esgotades i queden les últimes vendes, les últimes entrades a la venda a lateral i tribuna. A 65 euros, les més barates, és a dir que ja estem molt a prop del sold out i el Barça fa allò dels preus dinàmics. En tot cas, de moment fa pinta que serà un èxit de públic, esperem que també un èxit sobre la gespa en una eliminatòria que està molt decantada després del 2-6.
10 i mig a semifinals.
Dia-li peu i mig, dia-li peu i tres quarts, però està allà.
Peu i mig. Jo escolto la TDG i a la TDG em van dir que peu i mig i, per tant, fins que acabi el partit de demà...
A la TDG se't va dir també que estava sentenciada. Però vaja, tu et quedes amb la part que t'interessa i ja t'aclariràs amb Sal Murri.
Efectivament. D'aquí una estoneta amb la Ruth Vila escoltarem les veus prèvies aquest partit, entre les quals destaca que els del Madrid no venen amb ànims de remuntada. Lògicament, tot i que podrien venir-hi perquè els queda mig peu per aspirar a les semifinals.
Avui posàvem diferents escenaris de possibles accidents que puguin passar durant el partit I és impossible que el Madrid remunti. És a dir, ni he quedat amb 10 ella, al minut 3...
Elles mateixes... Ja us ho vaig dir l'altre dia, crec que no aquí a l'estudi. Si el Barça sortís amb 8, tampoc perdria l'eliminatòria.
Aquest era l'escenari que posàvem i ni així ho vèiem. En tot cas, avui juguen els dos primers partits de tornada d'aquests quarts de la Champions femenina. Tenim en joc el Bayern United amb el 3-2 per les alemanyes de l'anada. El United s'ha avançat. Ara mateix és 0-1 el resultat al minut 18 de partit. Amb aquest resultat ara mateix estarien empatades.
Què preferim?
Qui guanyi d'aquesta eliminatòria serà el rival del Barça a semifinals. Doncs mira, a mi ja em va bé el nou escenari d'Old Trafford i et diria que les jugadores del Barça que no hagin estat a l'Allianz també prefereixen Old Trafford. Però la Bonals volia el Bayern.
Hola, Laia, bones.
Hola, bones.
No entens per què vols el Bayern?
Mira, no sé, em dona més... És que la lliga anglesa és massa potent. Sí, crec que... O sigui, no, no és que els hi tingui por, al United, però sí que em fan més respecte, potser em donen més respecte que no, el Bayern.
És veritat que tenim el precedent d'aquesta mateixa temporada en el Barça va golejar el Bayern. Ens deia ahir Nede Paredes, això només ha passat aquest dia. El Bayern no li ha tornat a passar el que li va passar davant nostre. 7-1 va ser el resultat del Johan Cruyff. Però... a priori és un nivell molt similar i... bé, no sé. L'Allianz Arena també és un escenari molt maco, eh?
Mira, Rolfo, el Plata...
Sí, no pot jugar amb el United.
Sí, no, ho sabia, però com sempre està més lesionada que sana... no, el pla televisiu ens talla... No ens ofereix tot l'aspecte de la graderia, però com a mínim la primera graderia de l'Allianz està a petar. És a dir, ja...
Jo crec que unes semifinals contra el Barça l'Allianz estarà pràcticament ple. Old Trafford tinc més dubtes després d'haver vist l'escenari de quarts de final.
Sí, potser més complicat ara, és un Barça. Vull dir, contra el Barça qualsevol estadi s'acaba omplint. Després pugen, també.
A les 9, Chelsea-Arsenal, que és l'altre partit de quarts de final d'avui, amb un 3-1 per l'Arsenal del primer partit. També serà emocionant aquesta eliminatòria. En bàsquet, en joc el partit de la Penya Atenes a la pista de l'AEK, corresponent al primer duel del play-off de quarts de final de la Champions League. Una eliminatòria al millor de 3 partits.
Arres, Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Recordeu que... serà la Final Four de Badalona qui guanyi 2 partits d'aquesta sèrie i, de moment, el primer partit, tot i les baixes, malgrat tot, el domina la penya.
Té molt bona pinta. La penya està guanyant 11, 29 a 40, i no és una situació transitòria. Fa estona que volta els 8-12 punts d'avantatge. Els joves estan jugant molt bé. Henry Drell, 7 punts. Evidentment, Jabari Parker està fent un bon partit, però Miguel Allen, 5. Michael Rusic, 6. Els joves, amb els que potser no s'hi comptava tant, perquè tenint a Rikis i a Jabaris, doncs semblava que aquests i Hangas havien de portar el pes anotador, doncs estan sent els joves els que, de moment, donen aquest 29 a 40 a la penya, 3 pel descans.
Molt bé, doncs tant de bo que la penya faci valer aquest avantatge, ara còmode, però clar, falta moltíssim partit, i en tot cas, quan s'acabi aquest partit, hem convocat sessió de cinquè quart, la nostra secció de bàsquet, amb el Macià, la Laura Antoja i el Xavi Ballesteros, per analitzar el que esperem que sigui una victòria de la penya i també per parlar dels Alguilis Barça de demà a l'Eurolliga. Res, fins ara.
Fins ara, Jordi.
Per cert, que aquest partit el podeu veure per Esport 3, de moment amb clar color verd i negre. L'extècnic blaugrana, Svetislav Pešić, ara al Bayern de Múnich, ha anunciat que a final de temporada es retira. Té 76 anys. I fa molts anys que ja circula per les pistes. Ja havia... s'havia intuït la seva retirada fa molts anys i tot i així va continuar. L'última vegada que va estar al Bayern, jo recordo això. Bé, em mires amb cara de que no. Tu no l'havies intuït.
No recordo.
Vull dir que ja se'l veia que... Estic una mica tornada, però...
No segueixo el bàsquet com tu, no vaig estar...
Recordo amb Xavi Campos vam anar a Múnich l'una de les vegades que havia entrenat al Bayern, no sé si és la seva anterior etapa on havia fet alguna altra, i ja aquella època ja no devia tenir potser... Què? Fa 10 anys, això. O més.
Això no és l'eliminatòria aquella amb el Barça el Bayern de Guardiola?
Sí, el Barça havia guanyat 4-0 aquí i havien de remuntar. Això
per tant,
estem
és el Barça
de
Luis Enrique contra el Bayern de Guardiola, per tant, estem parlant de la 14-15.
Doncs, mira...
10 anys, sí. 11.
Doncs ja en aquella època...
Ja estava per plana.
Doncs, imagina't. Ha aguantat.
Jo crec
però ell se'l veia cansat.
No li devia quedar una pensió operació que li fes Panxoca i va dir, escolta, doncs 10 anys més.
A tot això, la Ruth Vilà, que està com sempre atenta a tot, diu que la primera graderia de l'Allianz està tota plena, la segona fa pinta d'estar tancada, perquè està tota buida, fa pinta de només haver obert avui primera...
En tot cas, crec primera, que l'Allianz vora 70.000 espectadors, per tant, aquí...
No, serà una bona entrada, segur.
30.000 espectadors.
Sí, sí. I acabo amb hoquei patins, perquè avui comença a Montreux, a Suïssa, la tradicional Copa de les Nacions, un torneig internacional que compta amb les millors seleccions del món. L'equip espanyol, que per cert fa 19 anys que no guanya aquest títol, debuta avui a les 9 contra França.
Molt bé, aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Espanya hauria de perdre l'organització del Mundial 2030 arran de l'incident xenòfob d'ahir a Cornellà? Podeu votar qualsevol de les tres opcions que us oferim. Sí, és molt greu. Us avanço que hi ha molta part de la nostra audiència que troba molt greu el que va passar ahir.
Home, és que ho és.
Òbviament, és molt greu, però vull dir que...
No,
val,
no sé si prou greu
no
per perdre el Mundial.
Exacte, però... no ho he explicat prou bé. Que el troba prou greu com fins i tot per perdre's el Mundial. Sí, és molt greu. No, és exagerat. Exagerat, evidentment, que li treguin el Mundial. O fins i tot, tercera opció, només si es repeteix. És a dir, que ho consideren com un avís greu per dir, si la això torna propera... a passar, si això torna a passar, Espanya no hauria d'organitzar el Mundial. Podeu continuar votant a l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la col·laboració de la Laia Bonals, a la qual ja hem saludat. A Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Sí.
No? Bé, no sé, tu sabràs.
Sí, ja ve tot bo, doncs... Ja farem.
Sí, ja ha passat el
desert. I res, que no es lesionés ningú i mira.
Home, et sembla poc, Rafinha? Vull dir...
No, ja hi ha algú més.
Ja, ja, no? Sí, sí, efectivament.
Podia anar pitjor,
sí. Sí, sí, no, i...
Perquè hi ha jugadors a...
La Min, un altre cop titular, jo, el canvi, el descans va ser el que més...
I tant.
Per dir que l'únic que vaig aplaudir del que va passar ahir a Cornellà. Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, tot bé. Ja per fi s'ha acabat aquesta aturada.
Molt bé.
Ara... Només pensar que al setembre hi ha una 3 setmanes, ja em fa... Tinc pànic.
Per omplir diaris, ara.
Sí.
Va, per omplir diaris i perquè patiràs 3 setmanes.
Però a l'octubre...
Però mira,
però a l'octubre no en tindràs.
Sí, bé, és igual.
No, no, és veritat.
Serà un drama. Aquella, 4 partits.
Aquelles 3 setmanes realment es faran dures, però escolta, ja hi arribarem. Vés a saber si serem vius tots. Tots
Molt bé, això és una visió optimista, digues que sí.
Ostres, nano.
Sí, que fer plans a 6 mesos vista no té cap sentit. Jo, mireu-ho com vulgueu. Vinga, va, entrem en matèria, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Solà, Montilivi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Costa.
Ja tenim 11.
Bona tarda, Costa.
Hola.
Hola,
Solà.
Hola.
Solà, Solà. La
hola,
terra trucant a Montilivi. Solà.
No, estic parlant. Hola, què tal?
Tot costa una dècada.
Eduard Solà, que aquesta setmana, per cert, ha fet vacances i se l'ha trobat a faltar ell i el seu proverbial sentit de l'humor, ara ja de seguida, com la Lliga tornarà a estar entre nosaltres. Ara sí, entrem en matèria i, malauradament, ens haurem de posar una estona seriosos.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Avui el Salva ha volgut començar amb els White Stripes i aquest Seven Nations Army, que la tornada de campió ni del món, no tenim cap campió del món de moment, això sí, de casa aquest estiu, però es veu que tal dia com avui del 2003, per tant fa 23 anys, va sortir aquest tema que encara ara que ara està prou d'actualitat, no? Veig, veig gestos afirmatius entre la taula...
Sí, però estadis europeus sol sonar.
Sí, sí. La taula d'opinadors musicals del Tot Costa està, està d'acord amb aquesta afirmació. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la nit d'ahir a Cornellà, que es presentava com un partit amistós sense grans històries previ al Mundial entre Espanya i Egipte. N'havíem parlat tota la setmana, sí, del debut o no de Joan Garcia, que després el comentarem, però jo particularment no havia vist venir ni m'imaginava tot el que es va produir al voltant d'aquest partit de futbol. I va ser el Roger Arbusà. Hola, Roger, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
A veure, Roger, ets l'encarregat de traslladar-nos des de la teva experiència presencial si tot el que vam veure per la tele i escoltar per la ràdio és més, és menys... És a dir, la història, per mi, comença, avui ho comentàvem a la reunió del programa, amb una xiulada massiva a l'himne d'Egipte, que és veritat que, malauradament, s'ha fet una mena de costum xiular els himnes de l'equip rival. Jo diria que no generalitzat, però també és veritat que no és una cosa insòlita. És a dir, això passa. A mi em va cridar l'atenció la contundència. És a dir, no, no que 5.000 el xiulessin perquè avui no ens guanyareu, no, no. Jo vaig trobar que la gran majoria de l'estadi xiulava l'himne d'Egipte, però és la meva experiència, per dir-ho així, audiovisual, a través de teles i ràdios. Ja, a tu et sorprèn això o la sorpresa et ve més endavant?
No, en directe va ser més, eh? L'impacte és major, viure-ho en directe ja des del moment de l'himne, de l'himne egipci, i veure-ho en directe va ser impactant. A més, que era majoritari, com dius, que no va ser d'un sector només o d'una part minoritària, sinó que va ser de gran part del camp. Va ser impactant...
Perquè, perdona, per com... Cornellà era pràcticament ple?
Sí, sí, 35.000, 35.000 i escaig. Sí, que van 40.000.
Jo crec que no arriba. Em sembla que l'aforament és una mica inferior als 40.000, però vaja, sí, sí, una entrada gairebé completa, sí, a sí. Cornellà.
Sí, la previsió era de 39.000, que era el ple, i al final en van ser 35.000. Però vaja, que va ser impactant per com de generalitzat va ser tot, pel que suposava això, començant per l'himne d'Egipte, i després amb els càntics. Jo el vaig sentir 4 vegades, estava dins la cabina de Catalunya Ràdio, però si paraves bé l'orella se sentia bé el musulmà qui no voti, en castellà, musulmán el que no vote, sobretot a la primera part, que n'hi va haver 2 de càntics, va ser, com dèiem, majoritari, no pas d'un sector, es va sentir per part d'una gran majoria, i això va ser impactant. Després el descans, que també ho trobo inexplicable, hi ha el missatge per megafonia a instàncies de la Federació Espanyola demanant respecte i condemnant la violència, un missatge que és rebut amb xiulets, i a la segona part el missatge al videomarcador, en què es recordava que la legislació per la prevenció de la violència a l'esport, doncs, que prohibeix tot tipus d'actes violents, xenòfobs, homòfobs i racistes, i aquí també la resposta van ser xiulets. Va haver-hi molta gent que va xiular això, va xiular el missatge. Després sí que van tornar els càntics, 2 més a la segona part. Aquí sí que ja hi havia xiulets, però per combatre els càntics, és a dir, d'aficionats que estaven en contra dels càntics, però, clar, amb tot el que havia passat, doncs el mal ja estava fet.
Perquè, Roger, precisar, els càntics es produeixen durant la primera part.
Sí.
I
sí,
aquest, aquest anunci, aquesta petició a la megafonia, no arriba fins al descans, eh?
Fins al descans, sí, sí.
I a després, la primera part, a continuació, a la segona part, hi torna a haver més càntics d'aquesta naturalesa?
Dos més, els mateixos. 2 a la primera i 2 a la segona. Com dic, els de la primera són els forts, els que impacten de veritat, perquè són els que venen d'una gran majoria. Aquí no veníem d'un missatge previ, ni per megafonia ni el videomarcador. Per tant, aquí va començar un sector, s'hi va sumar pràcticament tot l'estadi. Això em va esgarrifar.
És un tipus de càntic, Roger, que tu pots veure clarament qui s'hi afegeix, perquè qui s'hi afegeix vota. És a dir, que pots veure que de totes les... I, per tant, en aquell moment diries que estava tot l'estadi pràcticament votant,
eh? Sí. Perquè hi ha moviment, però també és veritat que hi havia gent que cantava això i no es movia, eh? Que no votava, però sí que tu veies que hi havia molt moviment. I a la segona va ser diferent perquè hi havia xiulets que ho contrarrestaven, però, clar, és que va ser desagradable perquè és que tot i l'anunci del descans i l'anunci després de la segona part, durant la segona part, al videomarcador, tot i així, en dues ocasions, hi va tornar a ser-hi aquest càntic. Mm-hmm. Per tant, això va ser el que més em va impactar, dins de tot, que la segona part encara continués, això.
El partit no es va aturar en cap moment, ara en parlarem. Al final del partit hi ha una mena de volta d'honor, els futbolistes espanyols saludant el públic. Diria, Roger, que al marge de Lamine Yamal hi eren pràcticament tots.
Sí, tots menys Lamine. Lamine no hi va. A Lamine ja el van veure molt decebut i moix durant el partit i va viure la segona part a la banqueta, aquí no el vèiem, però després sí que quan s'acaba el partit ell no forma part d'aquesta volta d'honor amb la resta dels seus companys i va marxar ràpid cap als vestidors. Ja el van veure cap cot, a Lamine, que com dèiem, no es va afegir a la resta de companys. I després jo tinc la imatge encara gravada al cap de Lamine ahir a la zona mixta, que no va parlar, que no va passar per la zona mixta, però sí que s'hi va acostar perquè va sortir per una porta que estava just al costat d'on estàvem nosaltres i, de fet, ens va mirar. Lamine Yamal ens va mirar quan nosaltres estàvem parlant, no sé si érem Joan Garcia o en Pedri, un dels dos, que ens estaven atenent. Lamine Yamal passa per allà, ens mira i de seguida baixa la mirada. Feia una cara que amb la cara apagava. Se'l veia decebut, se'l veia moix, se'l veia disgustat i va abandonar el camp d'aquesta manera. Tinc la cara gravada de Lamine Yamal molt decebut i molt disgustat amb tot el que havia passat.
Com és lògic. Després, amb la Laia repassarem el contingut exacte del comunicat que ha fet avui via Instagram el crac del Barça i de la selecció espanyola. Una primera pregunta de gairebé reglamentària és per què Nassos no es va aturar el partit. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Sabem per què no es va aturar el partit?
Doncs no. T'he de dir que no. Hem parlat amb tothom, tothom vol dir bàsicament Federació Espanyola, però també hem parlat amb, doncs, per exemple, representants de la Federació Catalana, és a dir, tothom que ahir tenia algun rol en el partit. I la versió oficial de la Federació Espanyola és dir que és l'àrbitre qui en última instància té la potestat d'aturar el partit, que és l'única persona capaç de fer-ho. Ens expliquen que tot el procés d'aquest anunci de megafonia que trasllada el Roger es produeix al descans. És a dir, no hi ha un procés en el que en el minut 15 algú, després de la primera vegada, ja hagi detectat que allà hi ha un sidral increïble i ja estigui dient què carai fem amb això.
És raonable.
És el descans.
Pensar que un àrbitre búlgar no entengués res del que estava passant al seu voltant, el que costa més d'entendre és que no
que no se li faci saber, no? Que no hi hagi
però a més de manera immediata, vull dir, no el descans.
Perquè el protocol en aquests casos, Marcos, és a dir, l'àrbitre és qui pot aturar, però sí. Davant situacions aquestes, jo m'imagino, hi ha molts partits de seleccions on l'àrbitre, evidentment, no entén el que s'està dient al camp.
Tens diverses persones en joc en un partit com aquest, però aquí us poso per davant l'argument de, primer punt, és un amistós. I us heu d'imaginar que no hi ha el roster, diguéssim, la gent que hi hauria en un altre tipus de partit. Però què diu la normativa en això? La normativa diu, efectivament, com diu la Federació Espanyola, que és l'àrbitre qui té la potestat d'aturar un partit, ell és qui ha d'aplicar el protocol. I és un reglament que baixa directament de la FIFA. Què diuen aquests protocols? Primer, que pot anar en el sentit natural, és a dir, l'àrbitre detecta una circumstància, una actitud com aquesta, parla amb el coordinador de partit o el director de partit i això es trasllada a la UCO, que és la Unitat Central Operativa, a partir d'aquí Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra... Això seria en un sentit. Què passa si l'àrbitre no ho detecta? Perquè no se n'adona, o en el cas d'ahir, perquè no comprèn la llengua, perquè en un àrbitre internacional només se li demana oficialment que sàpiga l'anglès. En un cas com el d'ahir, aquest àrbitre, búlgar, i els seus assistents també búlgars, no tenien per què saber castellà, com era el cas. Doncs en el cas que no sigui així, el coordinador de seguretat del partit pot avisar l'àrbitre si no ho ha detectat. Per exemple, avui hem estat esbrinant que un director de partit, segur que els heu vist en circumstàncies de la Lliga, un director de partit, per exemple, de la Lliga, no pot aturar un partit. En tot cas, li pot dir a l'àrbitre, escolta, Has vist això? Com és el protocol, literalment? En primera instància, missatge, que és el que es va produir ahir. Si això persisteix, si l'actitud després del primer missatge passats uns minuts persisteix, es retiren els equips i es fa un segon missatge. Si passats uns minutets més encara persisteix, se suspèn el partit. Si, en canvi, després d'aquest segon avís, doncs l'actitud de les persones canvia, es pot reprendre el partit. El que he estat incapaç de fer en tot el dia, i ara que són les 7:24, encara sóc incapaç de dir-vos, és... em parlen d'una persona que és la venue director, que és, vindria a ser la coordinadora del partit, i em diuen que és una persona espanyola i que, per tant, penjaria de la Federació Espanyola, però no sóc capaç de dir-vos qui és. I també ens confirmen que en aquest partit hi havia dos representants de la UEFA espanyols, per tant, que entenien què estava passant, però no sóc capaç de dir-vos qui són, i el que sí que sóc bastant capaç de dir-vos és que cap d'aquestes persones li va fer avinent al senyor Búlgar de la magnitud del que estava passant.
Bé, com que el protocol és indiscutible, cal pensar que si l'àrbitre búlgar hagués entès que no podia ser o hagués estat advertit durant el joc d'aquesta circumstància, hauria aturat el partit, però pel que sembla ningú no el va avisar com a mínim fins al descans. També et dic que, si, com explica el Roger, a la segona part es van reproduir els càntics, aquí ja sí que podria haver aturat el partit, però vaja, no va ser el cas, i per tant el protocol antiracisme, en aquest cas antixenofòbia, no es va complir.
Clar, però la segona part, fins on hem arribat nosaltres, és que aquest home... al descans ningú li diu el contingut d'allò que s'està emetent.
Ah, és a dir, el missatge per megafonia es fa sense coneixement de l'àrbitre.
Jo no tinc constància que l'àrbitre sàpiga en cap moment el que està passant.
Pot ser que l'àrbitre avui s'hagi llevat i hagi llegit el diari i hagi vist que estaven cridant musulmán el que no vote i ell no se va assabentar.
Jo això no us ho puc dir perquè no hi he parlat. Però sí que ens consta que l'àrbitre no tenia cap mena d'acompanyament de cap persona, com en condicions normals podria ser un observador d'àrbitres, i que li pogués haver traslladat aquesta situació. A mi, mira, us poso un exemple. Aquest migdia ha entrat al migdia l'informatiu del Joan Bota de 3 a 4, l'exàrbitre, el Xavier Estrada. Uh-huh. El Xavier ha explicat en antena que va compartir promoció amb aquest àrbitre. I el Xavier ens ha dit que per ells els protocols eren 2 i 2 són 4. Per tant, l'única explicació que a mi se m'acut perquè no apliqués cap mena de protocol és que ningú no l'advertís de la dimensió de la situació.
Per això dic que el protocol en racisme és universal. És a dir, no és que Espanya s'apliqui d'una manera i a Bulgària d'una altra. Per tant, és evident que l'àrbitre no se'n devia assabentar.
I també us vull dir, aprofitant el moment, que quan preguntes a la Federació Espanyola, perquè, com us dic, hem parlat amb tothom, que pràcticament tothom que pintava alguna cosa i era a la llotja o fora, a la Federació Espanyola atura el relat a l'àrbitre. Quan tu preguntes, d'acord, però vostre qui hi havia o vostre qui era la persona, no entreus l'aigua clara. A tot això, els Mossos estan investigant d'ofici aquests crits, és a dir, s'hi han posat per ells mateixos, perquè quan és una qüestió tan evident i tan pública, els Mossos no necessiten una denúncia, s'hi han posat d'ofici, estan investigant aquests crits islamòfobs. Ens diuen els companys d'informatius que pot acabar als tribunals, perquè la Comissaria General d'Informació dels Mossos treballa juntament amb la Fiscalia d'Odi aquest tema. Volen establir si aquests crits xenòfobs són delicte d'odi, i fins i tot volen saber qui els va instigar. Per tant, ens clar, diuen que potser va per llarg, però que tindrà recorregut
és
segurament.
És impossible identificar tots els que van fer el càntic o el vot.
S'inicien en un gol.
Clar, per això.
Sí, cal veure...
Però vull dir que no ho podran perseguir un per un, perquè, com ens explica el Roger, probablement parlem de 20.000 persones.
Sí.
Però sí els instigadors, d'alguna manera.
Sí, aquí heu de pensar que poden haver-hi dues vies, això ja és una mica més tècnic, però així ja ho rematem, el tema de la informació que tenen els companys informatius. És investigació penal la que fan els Mossos, i també s'obre un expedient administratiu. Per tant, són les dues vies les que entraran en joc. Avui sentia el Xavi Albert Canal a la tarda amb el Garriga, l'expert en dret esportiu, i en això que plantejàveu vosaltres d'escatir persona per persona que feien, clar, el Xavi Albert deia això és molt difícil i pot acabar, efectivament, si són capaços d'identificar els Mossos persona per persona, doncs pot acabar amb una multa, efectivament, però pot acabar amb allò que no s'acaba complint mai de 6 mesos vostè sense entrar a recinte esportiu.
També ha explicat el Xavier Albert Canal que l'Espanyol no té cap mena de responsabilitat jurídica sobre el que va passar ahir, perquè l'organitzador del partit era la Federació Espanyola i que ha arribat al cas seria qui fos receptora del que sigui, una sanció o del que es consideri. Marcos, gràcies.
A vosaltres.
Per acabar de completar el que va passar ahir a Cornellà, hem explicat els fets, ara volem escoltar... Hola, Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Les reaccions més destacades, que en són unes quantes, a tot el que es va viure a l'RCD Stadium.
Doncs sí, mira, les reaccions van arribar de seguida. El primer, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, en va parlar a la sala de premsa postpartit.
Total y absoluta repulsa ante cualquier actitud y xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable. Y reúno, insisto, las palabras, no he oído al presidente, pero entiendo que habrá sido también en esta línea, y en cualquier caso, es lo que yo pienso, así que intolerables.
Y ahora sentim a Pedri, a blaugrana.
Bueno, no lo sé, creo que es una pregunta para él. Está claro que a ninguno de los del equipo le ha gustado esos cánticos y los queremos erradicar de todos los campos de fútbol, pero no sé cómo sabe cómo lo ha sentado él, que te lo puede responder.
Ara parlava abans de la Fuente del president de la Federació Espanyola, que també en va parlar, és veritat, però ell matisa, en el seu cas, i parla d'una situació aïllada i puntual. Aquest és Rafael Lozano.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una vez hecho esto, además lo hemos hecho, como saben, en los videomarcadores, pues condenar este tipo de actitudes y también decir que no se vuelvan a producir.
Mig de perfil, per no dir que sí, completament de perfil, el president de la Federació Espanyola. Això pel que fa a les reaccions esportives, però també n'hi ha hagut de polítiques, començant per la del conseller d'Esports, sí, de la Generalitat, que era ja al partit.
Que ha estat molt més contundent en les seves reaccions. Berni Álvarez ha dit avui al matí de Catalunya Ràdio que l'organització va aplicar tard els protocols previstos.
S'hagués hagut d'avançar el que es va fer la segona part, seguríssim. Aquests protocols s'havien d'haver activat des del primer càntic, després de la xiulada de l'himne, doncs el primer càntic tan greu que va sortir, i després, si hagués continuat, segurament s'hagués hagut de parar. Jo crec que s'ha de ser contundent amb aquests actes. Ara s'havia d'activar primer perquè els passos fossin els que tocava, no?
Aquest era Berni Álvarez, que no només ha parlat d'això, sinó que també ha afegit que els càntics estaven dirigits i que els qui els hi van proferir no són majoritàriament gent habitual al món de l'esport.
El món del futbol s'ha convertit en un nínxol de gent, sobretot d'ultradreta, perquè jo el que deia, la sensació que tenia ahir és que estava tot com molt, molt, molt dirigit des del principi, perquè no és gaire normal en un partit amistós el que va passar, i que el futbol s'està convertint en un vehiculador d'un discurs d'odi, amb el que això ho hem d'aturar. No?
També n'ha parlat la ministra d'Esports del govern d'Espanya, Milagros Tolón, que ha parlat de tolerància zero.
El govern d'Espanya és molt clar. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en el deporte ni en ningún ámbito de la vida. Por tanto, tolerancia cero frente a este tipo de actitudes.
També, a més, un comunicat fora ja de l'àmbit de la política, l'Espanyol. Uh-huh. El Club Blanc i Blau ha condemnat els comportaments xenòfobs registrats al partit d'ahir en el seu estadi, que els considera del tot censurables i inacceptables. Però també, a la vegada, l'Espanyol expressa el seu malestar perquè es vulgui ara culpabilitzar la seva afició per tot el que va passar ahir, ja que ells consideren que el partit era organitzat per la Federació Espanyola i que va acollir aficionats de diverses procedències futbolístiques i geogràfiques molt diverses.
És veritat que no es pot... d'alguna manera assenyalar els aficionats i tampoc els socis de l'Espanyol, per més que el recinte fos el de l'Espanyol, però també és cert que una part dels assistents d'ahir eren socis de l'Espanyol, perquè l'Espanyol, conjuntament amb la Federació Espanyola, havia fet una...
Tenia una prevenda, tenia un dret preferencial de venda d'entrades.
Per tant...
Però la venda igualment va ser gestionada per la Federació Espanyola.
Sí, sí, sí. Molt bé. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Ara no sé si he acomiadat el Marcos i a la Rosa. Marcos, ets per aquí o t'he acomiadat? L'he acomiadat.
A mi no, Costa, a mi no.
A tu no. Roger, alguna cosa per completar tot el que has escoltat fins ara?
No, que, mira, ara sentíem a Lauzan ahir, perquè vegis la dimensió de tot plegat, hi va haver molt moviment després del partit dins del Departament de Comunicació de la Federació Espanyola, la zona mixta, entre els jugadors que tenien els mitjans, els jugadors que marxaven a casa, com és el cas de Lamine, que ens hi fixàvem tots, i l'urgència del Departament de Comunicació de la Federació Espanyola per fer sortir Lauzan, que va ser una veu d'excepció ahir, que evidentment no estava previst sentir-la, però amb tot plegat, doncs, el van fer sortir, doncs, que déu-n'hi-do el moviment, i veies en aquest moment com de greu era tot plegat i l'urgència amb la qual doncs, va treballar i es va moure el Departament de Comunicació de la Federació Espanyola.
Bé, és una situació, a part d'extremadament desagradable, és molt incòmoda per la Federació Espanyola, que té un Mundial d'aquí a 4 anys a vista que ha d'organitzar, conjuntament amb un país musulmà, toca't els nassos... És veritat que és difícil pensar que la FIFA, després en parlarem amb els antecedents que té, acabi prenent cap mesura molt dura respecte a això que va passar ahir, bàsicament perquè ha concedit un Mundial a un país on hi ha pena de mort. En fi, no crec que quatre crits els espantin, però era una auca complexa, futbolistes aplaudint al públic, però a la vegada queixant-se del seu comportament a la zona mixta. En fi, una nit difícil de gestionar per tothom. Roger, gràcies.
Adéu.
Hem escoltat totes les reaccions, ens en falta una que ha arribat per escrit. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La de Lamine Yamal, estrella musulmana de la selecció espanyola. Què diu Lamine?
Sí, que ahir va marxar doncs, afectat per aquests càntics xenòfobs que sentien a l'estadi i que avui parlàvem amb gent de l'entorn de Lamine, ens deia que estava més tranquil Lamine avui, que és cert que li havien afectat aquests càntics, però que havien decidit doncs, fer com un escrit barra comunicat a les xarxes socials personals de Lamine Yamal, que ja sabeu doncs, que porta últimament molt més control al voltant del que penja, doncs era molt conscient de que volia dir alguna cosa i per això doncs, han optat per fer-ho amb aquesta fórmula, penjant a Instagram un parell de fotografies seves en blanc i negre en el moment que entren a trepitjar la gespa de l'estadi, acompanyats de nens, dels nens que acompanyaven els jugadors, i surt ell amb aquella imatge on es veu les mans a prop de la cara, que surt, entra sempre al camp Lamine Yamal resant. Mm-hmm. Doncs ha penjat precisament aquestes fotografies i el text que acompanya l'escriu en castellà i comença dient jo soc musulmà. I després posa en àrab una paraula que ho veia dir gràcies a Déu. Aquesta és la frase inicial del text i després continua dient ahir a l'estadi es va sentir el càntic de el que no voti és musulmà. Sé que anava per l'equip rival, sé que era per l'equip rival i no que era una cosa personal contra mi, diu Lamine Yamal en aquest text, però com a persona musulmana no deixa de ser una falta de respecte i una cosa intolerable. Entenc que no tota l'afició és així, diu Lamine Yamal en aquest text, però a tots els que canten aquestes coses, fer servir una religió com a mofa en un camp us deixa com a persones ignorants i racistes, diu Lamine Yamal al text al voltant d'aquesta gent que va fer aquests càntics. El futbol és per disfrutar-lo i animar-lo, no fa falta, no per faltar el respecte a la gent pel que és o pel que creu, o en el que creu. Dit això, acaba Lamine Yamal, doncs dona les gràcies a la gent que va anar a animar a la selecció espanyola i ens veiem al Mundial. És un text que evidentment ha estat consensuat amb Lamine Yamal i el seu equip de comunicació i que han optat doncs, per, primer, per dir alguna cosa. Lamine Yamal es veia no en l'obligació, però sí necessitava doncs, dir alguna cosa després de tot el que va passar i sobretot perquè va marxar de l'estadi i evidentment no el vam poder sentir i avui molta gent buscava una mica saber doncs, com li havia afectat com se sentia ell i per això han optat per fer aquest text.
Molt bé, doncs la conclusió és dura. Com arriba aquesta conclusió, amb si anava per ell o pels rivals, és més discutible, però en fi, tothom té dies millors i pitjors, fins i tot els que assessoren comunicativament els futbolistes. Laia, fins ara, ara de seguida amb la Laia parlarem de Joan García.
Molt bé.
Ara pregunto al Sergi, a la Laia, al Ferran, què els sembla tot plegat. Abans passo un moment per l'AEK Joventut. Comença la segona part, Ernest, i els grecs collen, eh?
Sí, al descans la penya havia marxat guanyant de 13 i ara han retallat a la meitat aquesta diferència. Són 6 punts, més de la meitat, 41 a 47. La bola serà pel Joventut. Encara estem al tercer quart, al minut 3, queda molt.
Gent sense samarreta a la graderia de la pista de l'AEK.
Un dia normal.
Són imatges molt de la pista de l'Aris, sí. Dels, pels que tenim una edat.
Tessalònica és...
Ara hi ha un jugador grec que ha pres mal, eh?
Sí, ha acabat a terra en l'entrada cistella. Es podria haver fet mal, però jo crec que serà Guidi, serà ràpid. 41 a 47, guanya la penya.
6 amunt la penya encara. Molt de temps per jugar. Fins ara, Ernest.
Fins ara.
Mentrestant, el partit que estem pendents per saber qui serà el rival del Barça a les semis de la Champions femenina... ha marcat el United, oi?
No, aquest és el gol, estàs veient la repetició...
Conya. Estic fent un Sergio Ramos.
Sí, sí, és 0-1. Estàs veient la repetició del gol del United, ara mateix el partit és al descans.
Per fer-ho bé, hauria de felicitar el United per aquest gol que deu haver marcat fa 3 quarts d'hora.
Sí, bons. Aproximadament. No, es manté el 0-1. El partit és ara al descans. El gol era de Malart.
A mi també m'ha semblat que era el gol, no estàs sol. Estàvem tan...
T'ho agraeixo.
Mirant. Ah, sí, sí, no, jo estava mirant.
El problema de tenir moltes teves, a vegades, és aquest. Sí, sí. Pels no iniciats, Ramos va felicitar la selecció de waterpolo veient un partit repetit, que havien guanyat una final feia una setmana.
Ara fan finals al Mundial, igual es felicita.
Molt bé, doncs,
res. 0-1 al descans, l'eliminatòria continua empatada perquè el Bayern va guanyar allà 2-3.
Va, Ferran, Laia, Sergi, de tot el que heu escoltat, dels fets en si, de les reaccions, algunes més contundents, per exemple, de la Fuente ahir per mi va estar impecable, en canvi Louzán va fer uns malabars, que si aislado, etc. Molt contundent també el conseller d'Esports de la Generalitat, que fins i tot va arribar a amenaçar en marxar del partit que estava veient com a convidat perquè li feia vergonya el que estava veient, i aquesta reacció de Lamine Yamal, que bé... Jo trobo bé, com deia la Laia, que s'hagi fet sentir d'alguna manera, de la manera discreta, si voleu. Segurament ahir, per un nano de 18 anys en calent, no era la manera, i han triat aquesta, que a mi em sembla bé, perquè quedi clar el que pensa dels que van proferir càntics xenòfobs ahir a Cornellà.
Va, a veure, per començar, evidentment, tot és... impresentable, una vergonya, hi ha tots els qualificatius que s'han dit avui. A mi em va semblar, per la tele es veia, que no eren... perquè a vegades es diu, no? Són
uns quants,
són uns
no?
Quants, és aïllat. Per la tele es veia perfectament que no eren, sobretot la primera
però
vegada.
Però veus, Louzán puntual i aislado, no fotem.
No. O sigui, no,
puntual tant de bo. Esperem que no passi més vegades, però aïllat no és.
Jo no puc dir tot el camp, perquè per la tele no es veu tot el camp, però tot el que es veia a la tele pràcticament era tothom.
És a dir, per anar al mateix escenari, un incident aïllat és que Iñaki Williams passi per un fons i hi hagi quatre tios que li diuen negre.
Exacte.
Això és un incident aïllat i, per sort, els van portar davant de la justícia. 20.000 tios cridant no és un incident aïllat. Vaja.
No, el que no entenc, el que jo continuo sense entendre...
I més d'una vegada.
Pel que ha dit el Marcos, ell no se sap, i ningú ho pot explicar, és perquè el partit no s'atura. O sigui, és una cosa que és incomprensible. Entenc que l'àrbitre, evidentment, no entenia el que deien. Entenc que els jugadors egipcis no entenien tampoc el que deien. Perquè segurament, si ho haguessin entès, haguessin aturat ells el partit, com ho ha aturat Vinícius.
Possiblement.
Algunes vegades, o altres futbolistes. Jo entenc que Lamine sí que ho entenia, però bé, Lamine estava per jugar i per una altra cosa, però sí que entenc, el que no entenc és que gent de, com deies abans, no? El conseller, el Berni Álvarez, diu que va estar a punt de marxar, ell, vol dir que a la llotja se sentien perfectament.
Home, clar.
Llavors, es devien sentir tot l'espai, perquè ens ha explicat la Rosa.
A la llotja tenien exactament la mateixa experiència que el Roger Arbusà, que és què està passant aquí.
Llavors, no entenc que un responsable de la Federació Espanyola o sí, de la Federació Espanyola, que és qui organitza el partit, no aturi allò. Són els encarregats d'organitzar el partit i d'aturar-ho. Perquè les conseqüències no sé quines seran. Evidentment que no li trauran algun dia a l'Espanya. Per molt que...
Haurien?
Home, jo crec que és un càstig massa exagerat. Jo crec que es mereix una sanció dura, però tant com per treure l'Unió Mundial...
Clar, en partits de seleccions no sé, com funciona això, perquè no poden tancar el camp.
Potser a partir d'això li acaben donant la final del Mundial a Marroc.
O al Marroc o a Portugal, que de moment no han fet res, perquè al Marroc venim de fa dos mesos a la final de la Copa d'Àfrica, que va ser un altre esperpent.
Però Portugal, ja et dic jo, que no serà, perquè aquí la FIFA palmaria pasta. Sí. Perquè tenen l'estadi més gran, és molt més petit que el
però Marroc va demostrar a la Copa d'Àfrica que organitzant tampoc seria l'organitzador ideal.
No, al contrari. Si fas la final al Marroc, potser guanyen uns i al cap d'un temps el trofeu el té un altre. Vull dir que això...
No, i els teus porters no veuen aigua. Ja ho vam comprovar.
I per parlar una mica de l'Espanyol, a veure, jo crec que una part de l'afició de l'Espanyol, no l'afició de l'Espanyol, una part de l'afició de l'Espanyol no seria un exemple, perquè això ho han demostrat no només...
No, a veure, el comunicat d'avui de l'Espanyol l'avui ser molt dur, perquè jo crec que el focus no l'hem de posar a l'Espanyol. Dir que l'RC d'Estàdium és un espai acollidor, és, els fets demostren que no.
Sí, això
no,
el entrenador no... diu que aquí no s'ha matat a nadie todavía. Això ho va dir fa mesos.
No agafaré el raba per les fulles. El que no es pot dir d'un lloc, quan hi ha invasions de camp i llançaments d'objectes permanentment, que és un lloc acollidor, això no. I això és una cosa que no puc demostrar, però la sensació que tot sempre comença al mateix lloc també la tinc.
Ara.
El que passa que ahir, que diuen que, que els crits s'inicien en un gol, aquell gol
no és, aquell.
No és on és habitualment s'hi situen els aficionats de l'Espanyol més radicals.
D'acord.
En el cas d'ahir eren, està explicat... un col·lectiu que sempre fa una gran animació per a la selecció espanyola que es diu Marea Roja, i
que ocupaven precisament el gol on normalment hi ha els altres de
les boques 108 i 109, no em vull equivocar, 107 i 108, on habitualment hi ha la grada Canito.
Però que aquesta...
I hi havia aquest col·lectiu i un altre
però
que...
Però aquest col·lectiu és itinerant o és d'aquí?
No, va, és itinerant.
És itinerant.
I l'altre col·lectiu, és una informació que expliquen els companys de La Vanguardia, l'altre col·lectiu es diu Barcelona con la Selección i es va desmarcar al minut 12 perquè ells habitualment o havien demanat un micròfon i uns altaveus per poder dirigir els càntics i no els van deixar, i no sé si al minut 12 ja s'havia produït aquest càntic, però van fer un tuit dient no ens deixen dirigir els càntics, no ens fem responsable del que es canti aquí.
D'acord.
No, jo el que volia és això que... Evidentment que l'afició espanyol, una part de l'afició espanyol no és exemple de res, però és evident també que no, això d'ahir no és l'afició, no és culpa de l'afició espanyol.
No.
És a dir, sabien, el partit d'ahir van anar, no sé si dir-li ultres, gent d'extrema dreta, ho diré així.
Gent que habitualment no va al futbol.
Exacte, gent d'extrema dreta que habitualment no va al futbol.
I que és de la zona.
I que és alguns són de Barcelona i bàsicament tots saben on es reuneixen. I també gent que va venir, em consta, per el que m'han explicat, no només de Barcelona, sinó gent de València, gent d'altres localitats properes a Barcelona, que són d'extrema dreta. I evidentment, l'extrema dreta no només és espanyola.
Sí, també n'hi ha...
Tenim una altra extrema dreta que possiblement... opina el mateix que
el... Ho diu més obertament que ningú.
Segurament sí, i segurament en aquest cas anirien els partits de la selecció catalana a cantar això, no els de l'Espanyola. Però els de l'Espanyola, vull dir, només has d'anar a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, hi ha 11 diputats de Vox, perquè hi ha 250.000 persones que els van votar, i és un partit obertament xenòfob.
Que possiblement els importa un bledo al futbol, eh?
Absolutament.
Probablement. Laia.
A mi el que, a part de tot això... que òbviament 100% d'acord, em grinyola molt que els futbolistes no facin res. Perquè a mi això de que la minya mal sap que no va per ell, escolta, tu ets musulmà, va per tu. Sé que la intenció de la gent que ho canta és un crit xenòfob en contra Egipte, en contra l'altre equip i tal, però els jugadors, si ho escolten, ho han de parar. Si l'àrbitre no és conscient, li has d'anar a dir, igual que li vas a dir que t'han tirat un metgero, que t'han tirat una ampolla d'aigua, que t'han tirat el que sigui, tu has d'anar i li has de dir, escolta, estan cantant això... I hem de parar-ho.
Estic d'acord, i la minya mal no es pot escapar de la dimensió que té, però jo sempre en aquests casos, i per no acabar enfocant a la que
no,
és una víctima, és que té 18 anys.
I no dic, jo...
Però és que no cal que sigui la minya mal, perquè aquests càntics els fem Pedri, també.
Ja, però ho dic perquè hem parlat en concret del cas de la minya, del comunicat...
Pedri, que no estava al camp, però vaja, qualsevol dels que estaven al camp...
O el mateix entrenador, o sigui, de la Fuente, però escolta un moment, parem això.
No, no, és que a mi, jo no, tampoc tinc proves al respecte, però em fa la sensació que el comportament de la Federació Espanyola escoltant el president és búlgaro i no s'entera, o tira.
Absolutament, sí. És això.
Potser sóc injust, però és el que...
Jo crec que a dia d'avui la Federació Espanyola deu pensar que es va equivocar ahir.
Evident.
Que el que va intentar és... que va acabar sent contraproduent, és intentar enterrar al màxim el que estava passant perquè sap que s'està jugant
però
molt.
Però el que vull dir és que si Lauzan surt i diu no, mirin, ha estat un error, el partit s'havia d'haver aturat, no, la versió de Lauzan és puntual i aislado. A mi només m'alimenta la sensació que la Federació Espanyola, efectivament, va intentar enterrar-ho tant com va poder, no aturem el partit, no avisem si no se n'han assabentat perquè són búlgars i què collons han de saber. En fi, no fa bona pinta, però vaja.
Em sembla molt injust, òbviament, perdó, criticar els futbolistes o posar-los la culpa a ells perquè no la tenen ells. Ara,
però,
si en última instància
més,
el protocol
és,
no funciona...
És víctima, en aquest
clar,
cas.
Exacte, si el protocol no funciona, si l'àrbitre no ho para, si no hi ha res que estigui aturant el joc, els jugadors ho estan sentint i s'ha de parar el partit. Vull dir, és que... Si no hi ha cap instància organitzativa que pari aquest partit, ho han de fer els jugadors.
A mi l'únic dubte que em queda, que no ho sé perquè hauria d'estar al camp, perquè ahir precisament entrevistàvem Irene Paredes, i el Costa ho recordarà, i ella ens va explicar, d'ara fa 4 anys, quan jo vaig estar al Camp Nou, diu, el que recordo és quan em canvien, m'assec a la banqueta i veig tot l'estadi ple, amb tot de llums animant... i amb l'ambient que s'estava produint. Sí, sí. I aleshores li preguntem, però com? Quan estaves al camp no te n'havies adonat? Diu, no, i un cop entro al partit, és que no em fixo en res. I aleshores, clar, pel que expliquen els que hi eren, que jo no hi era ja a Cornellà, però pel que explica l'Arbosà, era molt evident el càntic. El que no sé jo si des de la gent es fa jugant.
La prova...
Clar, el meu dubte és aquest. Jugant a futbol, els jugadors se n'adonen tots. Evidentment, la minya mal per com estava, se'n va donar.
I Pedri, que parla, aquestes declaracions que hem escoltat, són acabat el partit, és evident que com, si no ho havia sentit ell, n'havien parlat.
Clar, Pedri, per exemple, en aquella primera part,
no
estava a la banqueta potser els que estan a la banqueta sí que ho han sentit.
No estic...
Vull dir, el descans és evident, jo crec que els futbolistes ho saben, però
no
en el moment del primer càntic no ho sé si ells ho estan sentint.
Jo no estic demanant als futbolistes una cosa que hauria d'haver aturat el protocol, però que se'm fa impossible pensar que no n'eren conscients, és la impressió que tinc, Sergi. Tanques
tu. Em diu una persona que va estar allà, diu que els càntics comencen darrere la porteria on habitualment està la curva espanyol. Sobretot xavals que portaven banderes carlistes, algunes d'elles amb l'escut de l'Espanyol inclòs a dintre, i que després això passa a l'altre gol. Vale? Que després s'apunta molta gent i tal.
Però sí, bueno, sí, és el que comentàvem de la informació de l'Avantguàrdia, que allà és on habitualment està el gol de l'Espanyol, la grada Canito, però que ahir estava situada la grada d'animació de la selecció espanyola, però evidentment clar, jo crec que era compra relativament lliure en aquella zona, vull dir...
Sí, evidentment. Molt ambient barcelonista no hi havia, però és igual del color que pensen, si van al futbol, si van més a l'estadi del Madrid, de l'Espanyol, o del Júpiter, o el que sigui, no, és igual el nom ara...
Sí, això no és una cosa de clubs.
Del club. Però això reflexa l'estat de crispació i de polaritat que hi ha en aquesta societat, que cada cop fa més fàstic. I no és per posar-me ara carca, ni perquè tinc 48 anys i tal, però nosaltres, quan teníem 14-15 anys, no actuàvem com actuen molts nens d'aquesta edat avui en dia. I les jerarquies i el respecte cap a... amb tot s'està perdent. I en aquest món on triomfen el Trump i les, Le Pen a França i la Meloni a Itàlia, i després tens extremistes també de l'altre costat, també d'esquerres. Bueno, i tota la gent s'apunta, i hi ha gent que li importa un bledo al futbol. Perquè la gent ahir, molts van... És que semblarà que soc anti d'allò, tal. Van amb la bandereta d'Espanya i amb altres coses, i són gent que segurament feia anys que no anaven al futbol des de l'última vegada que Espanya va jugar aquí a Catalunya. Amb la qual No és per acusar ningú, però també el tuit que ha fet l'Espanyol em sembla victimista. I la Federació Espanyola, en aquest sentit, des de fa 19 hores, per això saben que l'han cagat, no fan cap declaració. He mirat el Twitter de la Federació Espanyola, és l'última declaració del senyor Louzán fa 19 hores. Home, doncs surt avui, en fred, explica, condemna-ho bé, i a més tens una gran oportunitat perquè el teu soci, o un dels teus socis del Mundial del 2030 és Marroc. Ostres, quina millor ocasió per condemnar el racisme, posar-te una mica de la mà, aliar-te amb ells, i jo no sé si preventivament, perquè també és un partit amistós, i aquí les reglamentacions també, si fos un partit de classificació d'Eurocopa o de Mundial, igual sí que et podrien entrar més UEFA i FIFA, tancar-te a estadis, a sancionar, aquí sent un amistós, no sé si quin grau tenen per fer de més i de menys, no? Però vaja, que... una vergonya doble.
El Sergi, que ho ha portat al terreny sociològic, farem una pausa i parlarem amb un sociòleg. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Uala, 20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Múnich.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda. També a walashop.com.
Uala!
Joan Pera és capaç de qualsevol cosa.
Però vostè qui és?
Jo soy tu padre.
El sogre que jo he contractat s'assembla al George Clooney.
Bueno, tinc dies de tot.
Per aconseguir un paper protagonista.
Oi! Oi, que fots animal.
Embolica, que fa fort amb...
La mare que el va matricular!
Un sogre de lloguer. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Dos minuts i les 8 per tancar aquest tema tan espinós, tan desagradable, que ha marcat aquesta primera hora de Tot Costa. Tinc en línia un home que és sociòleg, però que ara mateix és professor de comunicació a la Universitat de Vic. Raül Martínez Corcuera, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estàs?
Doncs mira, després d'una hora escoltant, no sé si podré aportar alguna cosa més. Tinc apuntades... Anava apuntant coses i prenent notes com si fos un tertulià, un comentarista, però no puc respondre a tot, així que... Bé, anem a veure.
Mira, fem una cosa. Jo et faig una pregunta i a partir d'aquí a veure on ens porta. La primera, que segurament és difícil de respondre. El que es va viure ahir a Cornellà, els càntics islamòfobs, és un problema de societat o d'esport?
És que separar esports i societat és complicat. Vull dir, fa molt de temps que l'extrema dreta està... i està fonamentant-se i sustentant tot el seu vot a partir d'un discurs únic, que és el de la islamofòbia. I aquest és un, o sigui, és un atac als immigrants i, bàsicament, a la immigració que ve dels països àrabs i que ve amb una religió musulmana. Estem molt acostumats a escoltar aquests discursos, a naturalitzar aquests discursos, a normalitzar aquests discursos. I aleshores aquestes són les conseqüències. Les conseqüències és que si tu tens gent que està contínuament dient que les persones, los come jamones, los no sé què, i